Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Minuts que passen de les 5 de la tarda i ara ha arribat el moment de parlar de ciència i ho fem com sempre amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Què tal, Joan Anton?
Molt bé, Mercè, i tu?
Molt bé.
Quasi, quasi. Estem a sobre de festes.
Ja.
Ara ho comentàvem amb la Vanessa, sí. I no ens n'adonarem i ja hi serem, eh?
Ostres, tu, com passa el temps volant, eh? Ja està, dilluns que ve dia Nadal.
Sí. Però clar, amb el clima aquest que fa, més el ritme de feina, més tot plegat...
Joan Anton, ara ho dèiem amb la Marina Garcés, que ha vingut avui al Cacau de les 4, i dèiem, és que no fa fred?
No.
Vull dir, al matí semblava que sí, però després, ara, no? Tu ara que vens del carrer...
Sí, no, al matí em fa, jo he vist que Sant Cugat, allà sí que ho notem al matí, sí. Però ara, en aquesta hora, no.
Ja està.
Sí, no, a veure, ja sabem que no estem en un cicle normal. 2023 ja s'ha confirmat que tornarà a ser l'any més càlid de les últimes dècades, i així anem, en una tendència que és imparable. I bé... Acabem de tenir el COP28, és a dir, el Congrés sobre l'Emergència Climàtica, a Dubai. En fi, es diu acord històric sobre els combustibles fòssils. Bueno, potser històric perquè s'ha parlat molt explícitament, però no pas pels resultats. També ho són perquè no s'havien donat mai, però són ridículs comparats amb els que hauríem realment de fer. O sigui que és posar data i compromís a la retirada dels combustibles fòssils. En fi, no sé.
Bueno, jo et deia també que et noto energètic després de la setmana que heu
molt,
tingut,
molt,
eh?
Molt.
Com va anar-hi?
Súper. Ahir vam tancar l'any Joan Oró amb el president de la Generalitat, el conseller de Recerca i Universitats, la Fundació Joan Oró, el Palau de Pedralbes. Va ser l'acte de cloenda oficial, tot i que les activitats que fem no coneixen de calendari. És a dir, sí, tenen calendari, però no coneixen d'any Joan Oró, per tant, continuaran durant 2024 i algunes activitats durant 2025. Però ha estat un any molt intens i ahir fèiem el que és la cloenda oficial i molt content, sí.
Bueno, m'alegro.
Gràcies, Mercè.
Avui ens portes un tema molt interessant aquí a l'Espai de Ciència de la Fabricació.
I tant, la cerca de vida.
Ai!
Tu t'imagines això?
Que hi ha algú
això?
Allà fora.
Exacte.
No? Fem aquesta pregunta.
Truquem, a veure si algú ens truca ara.
Ara el Ferran se'n passa aquest al directe, eh?
Exacte.
A veure. Clar, va, ens hi posem, perquè avui parlarem sobre la vida fora de la Terra. Jo, Joan Anton,
què?
Des que ets aquí, sempre ho dius, que és que en sabem tan poc...
De la vida, i tant. En sabem res. Ple segle XXI,
sí.
Mira, els humans anàvem el segle passat a buscar vida a Mart, i vam anar l'any 76.
Sí.
Quina cosa vam fer. La natura ens esperava amb ganes, i va dir, veniu, us fombré.
Ja ho veureu, no?
I ens va donar una lliçó d'humilitat. Mira, ple segle XXI,
sí.
Encara no tenim una única definició del que és la vida. Jo quan anava a l'institut, estudiàvem que la vida era allò que naixia, creixia, reproduïa i moria. Aquesta avui ja no és una definició vàlida. Hi ha altres qualitats que també formen part d'allò que anomenem vida. I estem descobrint cada any a la Terra espècies de vida, d'organismes que anomenem extremòfils, que, com el nom indica, viuen en condicions extremes. Bueno, extremes per nosaltres. Ells estan la mar de bé.
Ells
estan la mar de bé. Els rarets devem ser nosaltres. Doncs que no coneixem les seves propietats, saps? Portem més o menys, perquè et faig una idea de xifres, 1.200.000 espècies vives a la Terra, descobertes, 1.200.000. Però del 75% no sabem apenas res. És el nom que li hem posat, però no sabem les propietats. Però la xifra més impactant potser és que hi ha científics que pensen que a la Terra hi podríem viure més de 50 milions d'espècies. Per tant, 50 milions d'espècies, en coneixem 1.200.000, i del 75% d'aquestes en realitat no les coneixem, només és el nom que li hem posat. Imagina't el desafiament que és brutal pels humans ara anar a contestar la pregunta de si hi ha algú allà fora, no? Si la vida pot existir, quan en el nostre planeta encara avui tenim preguntes molt fonamentals per entendre realment què és la vida.
Per tant, Joan Anton, si et pregunto, la vida allà fora existeix?
Clar, jo diria, que no ho sabem, científicament no ho sabem, però sí que hi ha hagut un canvi de pregunta. Jo potser en el món científic, a poc, en aquest moment jo crec que la pregunta majoritària no és aquesta, sinó és quan descobrirem la vida allà fora. No és tant si existeix la vida, sinó quan la descobrirem. Hem anat agafant una perspectiva d'un univers que és immens, gegantí, amb bilions de planetes només a la nostra galàxia, on hem començat a descobrir planetes similars a la Terra quan a mida i que possiblement tenen temperatures similars. Encara no sabem què hi ha en aquests planetes, però les xifres són tan gegantines i la nostra concepció d'univers ha anat canviant tant al llarg dels darrers anys que jo penso que la pregunta ha canviat. Ja no és si hi ha vida, sinó quan la descobrirem. I aquí és on estem fent esforços per intentar tenir aquest quan el més aviat possible. Perquè imagina't el dia que descobríssim vida fora de la Terra. Això és el descobriment més important de la història de la humanitat. Descobrir vida essencial, vida microorganismes. Ja no et dic res el dia que puguem detectar senyals de civilitzacions. Això és una transformació absoluta, una revolució del pensament humà. És canviar absolutament la nostra perspectiva, que també és una cosa que el sentit comú ens diu, no? La vida no només ha de ser-hi, allà, hi ha d'haver civilitzacions. Perquè, si no, estaríem cometent també un pecat de manca d'humilitat, típic humà. Durant molt de temps ens vam creure la Terra, la vam creure el centre del sistema solar, no ho som. Després vam creure que el sistema solar era l'únic sistema solar, no ho és. Després vam creure que la nostra galàxia era l'única, durant molt de temps Einstein ho creia, no ho és. Avui sabem que la nostra posició a l'univers és absolutament irrellevant. Per tant, és quasi un pecat d'humilitat pensar que som únics. Però no tenim proves encara. I aquí estem fent esforços per intentar veure què. I quan intentem buscar-la, Mercè, tenim les nostres naus, la nostra tecnologia està limitada a anar dins del sistema solar.
Clar.
Només podem visitar el nostre sistema solar. I aquí comencem a descartar.
Clar, és que jo t'ho anava a preguntar, estem preparats?
No, de fet, comencem a fer intents a Mart. Per exemple, si anem al sistema solar, dius Mercuri. Mercuri ja el podem descartar, perquè Mercuri té 400 graus de temperatura de dia, menys 180 de nit. Imagina't, 600 graus de diferència entre dia i nit, entre sol i ombra. Aquí a la Terra estem mal acostumats, de fet estem ben acostumats, que tenim atmosfera. L'atmosfera el que fa és distribuir el calor entre dia i nit, no? De manera que potser et pots trobar algun lloc de la Terra que entre dia i nit, no sé, què pot tenir? 40 graus? Potser n'hi ha algun que en té 50 de diferència, però no 600. Per tant, en aquestes condicions, Mercuri ja el podem descartar. Venus, durant molt de temps, vam pensar que era molt interessant perquè és un bessó de mida, és clavadet a la Terra. Però de bessó res. No hi podria haver dos planetes més diferents. La Terra és el cel, Venus és l'infern. És l'infern del sistema solar, més càlid que Mercuri. A més, aquest sí que té una atmosfera, però és tan pesada que ens esclafaria en un instant. Pensa que les naus que enviem sobreviuen minuts i mira que són metàl·liques. I perquè vegis que no hi has d'anar, Mercè, i plou àcid sulfúric. Per tant, tampoc seria Venus, no?, el lloc on aniríem a buscar.
De vacances, mira.
No, jo de vacances no em vaig a Venus.
Tampoc hi vas.
Després vindria la Terra, bé, la Terra, estem la mar de bé, llàstima que no ho sabem, però estem la mar de bé. T'ho dic perquè si ho sapiguessin no estaríem fent les tonteries que fem. Després ve Mart. Mart és la nostra gran aposta. Jo l'anomeno, com saps, perquè algun cop li hem dedicat algun programa, la nostra aposta de tot el vermell. És un casino que es diu búsqueda de vida i entres a apostar amb un euro. Recorda que un euro és tot el que tenim comparat amb la despesa militar. I llavors entrem allà i veiem la ruleta de la fortuna.
Val.
I diuen, on apostes per trobar vida? Pum, l'hem apostat tot el color vermell, tot el color de Mart. Ara a Mart hi tenim dos robots vius, un d'ells està recollint mostres de roques que podrien indicar, amb una mica de sort, o molta sort, la presència de microorganismes a Mart fa milers de milions d'anys, quan Mart tenia rius i llacs d'aigua líquida en superfície, que això sabem que era així, i aquestes mostres es portaran aquí a la Terra per ser analitzades aquí. Per tant, amb molta sort, si és que van existir microorganismes a Mart fa 3.800 milions d'anys, si és que aquestes marques dels microorganismes estan a les mostres de roques que està recollint el robot Perseverance, pels amics Percy, i aquestes mostres les portem aquí i som capaces d'investigar-les bé, això seria la troballa de la història de la humanitat i ho podríem viure tu i jo. És a dir, potser estaríem a 10-15 anys, amb molta sort, que és el que jo calculo que trigarem en dissenyar la missió que se n'anirà cap allà, recollirà aquests tubets...
Que és aquest quant, no?, que deies abans.
Exacte. Llavors, 10-15 anys del descobriment de la història de la humanitat, que seria certificar que Mart en el passat tenia vida, microorganismes.
Mira, en Ferran em pregunta, clar, el Joan Anton ens està explicant quan nosaltres tardarem, no?, diguéssim, a trobar vida fora de la Terra, però i ells? Hi ha...
civilitzacions. Aquest és el premi gros.
A nosaltres, no?
Correcte, aquest és el premi gros. Nosaltres estem intentant descobrir-los amb ells i ells probablement ens estan intentant descobrir si és que no ho han fet ja a nosaltres.
Si és que...
Clar, perquè aquí ara estàvem parlant de vida elemental. Quan diem buscar vida a Mart estem cercant microorganismes, sí. No humanets verds, microorganismes. Però parlant de civilitzacions, també creiem que n'hi ha d'haver allà fora. Probablement. Però això ja és el premi gros. La vida, el descobriment de la vida, seria com una piràmide. Te l'has d'imaginar com la vida li costa molt aparèixer, o no tant, potser, i apareix com a microorganismes, cèl·lules unicel·lulars, organismes bàsics, que van evolucionant amb el temps, de manera que un estadi següent, que és aquell que anomenem animals i plantes, ja és més complex. Han hagut de passar moltes coses. I a l'últim estadi, que és el que aquí a la Terra anomenem humans, han hagut de passar encara moltes més coses. Diríem, és molt més fàcil que tu puguis trobar vida elemental allà fora que no que trobis una civilització. Perquè es produeix una civilització, han d'haver passat moltes, moltes, moltes coses evolutivament parlant. Però n'hi ha d'haver, probablement. I estem intentant cercar senyals que puguin navegar en aquest moment per l'univers que ens parlin d'alguna civilització que potser ha existit. Civilitzacions que hagin enviat senyals fora, senyals de ràdio, dient hola, som aquí, no? De manera volguda o involuntària. Això és el que estem intentant cercar amb radiotelescopis, que estan escombrant radiofreqüències de ràdio. Recordem que la ràdio és una forma de llum. És llum normal, només que els nostres ulls no la poden veure. Els nostres ulls només veuen allò que anomenem llum visible. Doncs estem intentant captar senyals d'altres civilitzacions. I ara ve la cosa. El 15 d'agost de 1977 vam rebre la famosíssima senyal WOW, que s'escriu W-O-W, admiració, que traduït és
uala.
Exacte. Que és el que va manuscriure a l'astrònom que estava de guàrdia al radiotelescopi de la Universitat d'Ohio, i és un senyal que ve de l'espai, és un senyal que mai més s'ha tornat a produir, i mira que l'hem buscat, és un senyal que no porta informació codificada, no va modulat, per tant, no porta informació, de manera que un jutge no t'ho admetrà mai com una prova. Això. No és prova de res. I si jo hagués d'apostar, segons la navalla d'Ockham, que és allò que diu que normalment les explicacions més simples són, això seria probablement una interferència humana que no hem acabat d'explicar, o un fenomen natural que no hem acabat d'explicar. Però aquí està. Des de l'any 77 hi ha hagut diverses hipòtesis que hem posat sobre la taula, però cap d'aquestes hipòtesis ens acaba de convèncer, ens acaba d'explicar aquest senyal. De manera que, sense ser cap prova de res, ens fa somiar que en qualsevol moment ens podria arribar, probablement no és aquest el senyal, però que probablement demà, per què no, en aquest moment pot estar viatjant cap a la Terra a la velocitat de la llum, perquè recordem que les ones de ràdio són llum,
sí.
El senyal que ens contestarà, que ens dirà, humans, no heu estat sols, dic, en passat, perquè probablement la civilització aquesta igual ha desaparegut, perquè aquest senyal igual haurà viatjat milions d'anys al llarg de la galàxia. Però t'imagines que, és dir, estarem tots d'acord en que mai havíem estat tan a prop de rebre aquest senyal. Cada dia que passa estem un dia més a prop que passi, no? Aquest dia és la revolució tremenda.
Què passaria?
No ho sé, jo no me'l vull...
Tu ho has pensat?
Sí, jo no me'l vull... Primer no me'l vull perdre. I em sabria greu, em sabria greu. Clar que si me'l perdo tampoc no em sabria greu perquè no me n'entenaré, perquè no em podré saber greu res. No? Però això podria passar demà, d'aquí 10 anys, d'aquí 50 anys, d'aquí 200 anys. Com serà aquell dia? Jo m'imagino que ens barallarem molt. Jo m'imagino que hi haurà... Sempre que hi ha hagut una notícia espectacular, i aquesta és la més espectacular de tota la nostra història, sens dubte, tenim tendència a mal utilitzar-la. Tenim tendència a barallar-nos de creences, de políticament, yeah. Saps? De fer interpretacions diverses. No sé si serem capaços de pair bé aquesta notícia. Hi ha molta gent que em pregunta, i ens ho diran? És a dir, si
mai...
I jo dic, sí. Sí, ens ho diran, perquè avui... Sí, mira, la ciència al segle XVI o XVII la podien controlar, el coneixement el podien controlar unes quantes persones. Avui és impossible. Avui són equips multidisciplinars de milers de científics que s'escaparia de seguida. No crec que cap govern, dels governs, diríem, els que estan investigant això, ni ho volgués intentar amagar. Una altra cosa és que esperin unes setmanetes
per
parar la notícia, a veure com l'expliquem primera i a veure, assegurem que és de debò, vull dir que no és un error, això és normal que es faci. Però amagar una notícia que és impossible, és més, seria un perill amagar-la. Vull dir, encara podries provocar molt més problema del
I qui la rebrà, aquesta...
Bé, tenim radiotelescopis que estan escombrant freqüències de ràdio de l'espai. El problema és que això s'ha de pagar. És a dir, s'han de dedicar dinerons. Ah. Res és de franc, no? Ah. S'han de dedicar dinerons. Llavors, la ciència en general saps que té pocs diners. Abans ho dèiem, no? Comparat, i n'hem parlat molts cops. Comparat amb el que gastem per matar-nos, doncs la ciència té en realitat pocs recursos. I dins dels pocs que té, encara menys, perquè, clar, s'han de distribuir, n'hi ha dedicats en aquesta cerca. Afortunadament, hi ha un institut que es diu SETI, que només es dedica a la cerca de vida intel·ligent a fora, que el van crear a la dècada dels anys 60 del segle passat investigadors que venien de la NASA. I encara funciona ara. El que fa SETI, aquest institut, és captar fons a base de coses d'ensenyament o publicacions o conferències o gent que hi posa, o mecenes, diríem,
sí,
gent
que
posa molts diners en això, capta, i amb això compren minuts d'observació d'aquests grans radiotelescopis que els dediquen amb científics a fer aquestes cerques de vida a la Terra. Per tant, si ens gastem cada cop una mica més de diners amb aquests, podríem contestar, el que et dic, una de les preguntes més fonamentals que tenim sobre la taula.
Ai, i què ens en dius dels satèl·lits de Júpiter i Saturn, Joan Anton?
Que són interessants, també, perquè havíem parlat de Mart, havíem eliminat coses dins el sistema solar i ens quedaven llunes, satèl·lits de Júpiter i de Saturn per la cerca de vida bàsica, no vida intel·ligent. Sabem que aquest és el nostre sistema solar, o no n'hi ha, o som nosaltres. Jo et dic on no n'hi ha perquè igual no ens catalogarien a nosaltres com vida intel·ligent alguns. No? No, doncs deixem-ho. Exacte. Llavors, però sí que hi ha llunes de Saturn i de Júpiter que són molt interessants per anar a buscar vida. Tenim Europa, que és una lluna de Júpiter, que sabem que té un oceà subterrani amb molta més aigua que tots els oceans de la Terra. Volem saber què hi ha allà sota. En aquest moment que estem parlant hi ha una nau de l'Agència Espacial Europea que està anant cap a Júpiter per explorar aquestes llunes, que es diu Juice. L'any vinent...
Juice.
Sembla Lluís, sí. Abans, quan ho dic, jo mateix penso... Ara pensen que es diu Lluís, aquesta nau. I una altra missió de la NASA, que es diu Clipper, aquesta molt més potent, que s'enlairarà l'any vinent, i aquesta se'n va directament a Europa. Cap de les dues està preparada per aterrar, però porta, sobretot a Clipper, farà passades molt baixes i porta radars. Per tant, vés a saber què trobarem allà sota. I després hi ha Encèlad, que és una lluna de Saturn, que les últimes setmanes... És dir, és com una travessa i tindríem Mart a dalt de tot. Després ve Europa, després ve Encèlad. Doncs Encèlad, hi ha hagut una notícia fa dues setmanes que està passant al segon lloc i ves si no passarà el primer, perquè s'acaba de confirmar la detecció a Encèlad. Sabíem que hi havia geysers d'aigua, que hi havia aigua subterrània i geysers. Doncs de la composició d'aquesta aigua que surt a l'espai s'han detectat molècules químiques complexes, algunes de les quals, com el cianur d'hidrogen, van ser precursors de la vida a la Terra. Això no vol dir que hi hagi d'haver vida, però és com un pas més, no? Ostres, Encèlad té un oceà...
Com s'ha valorat aquesta notícia, Joan Anton?
Com s'ha valorat? És molt recent. De fet, he dit dues setmanes i potser no fa ni una setmana. S'ha publicat a la revista Nature Astronomy i encara s'està païnt. Són dades que va recollir una missió antiga de la NASA, que es deia Cassini, que va morir l'any 2016, però va recollir durant 13 anys tanta quantitat de dades de Saturn i de les seves llunes que encara avui aquestes dades donen lloc a noves investigacions, donen lloc a grups científics que treuen nous descobriments, nous troballes. I aquesta que s'acaba de publicar és essencial. Sospitàvem que hi havia molècules químiques complexes, alguns alcohols, cianur d'hidrogen... El cianur d'hidrogen, Joan Oró, quan va fer els seus grans estudis sobre l'origen de la vida a la Terra, es va basar en el cianur d'hidrogen. És un component químic que és molt reactiu, és molt ric en reaccions i és precursor d'aminoàcids, precursor de l'adenina i d'altres components que són bàsics per la vida. Per tant, que hi hagi cianur d'hidrogen per si mateix no és una prova de res, però és un primer pas. Dius, ostres, l'oceà d'Encèlad té coses, té una química rica, és una sopa que està rica en components químics que vés a saber què han pogut donar. Encèlad haurem de fer-hi una missió. De moment hi ha idees de fer-la, però no està aprovada, que jo sàpiga, cap missió, així com a Europa sí, però potser haurem de canviar prioritats i començar a apostar per Encèlad.
Joan Anton...
Què et sembla?
Doncs Déu-n'hi-do, tot el que...
Però t'imagines el que som a punt, potser, de viure?
Uau.
Tu que ets periodista i et dediques a això...
Com ho expliques?
Com s'explicarà
això? Com ho expliques, una notícia així?
Una notícia que hem descobert vida. Hem confirmat que hi ha vida, no sé, o que hi va haver vida a Mart, imagina't, o que hi ha vida en Encèlad.
No, clar, és la notícia...
O hem rebut un senyal d'una civilització. Aquesta és la grossa. Com s'explica això?
Clar, anava a dir, és la notícia del segle... No, és la notícia...
De la història.
De la història.
És de la història. total, perquè ens posa en context. Ens posa en context. Ja ens contesta aquesta qüestió de si estem, de si som únics. Ja no, no, ja, ja està, ja, ja, no. Està, ja no cal discutir-ho.
Ja no,
ja no cal discutir-ho. Com a mínim hi ha algú altre, algú. És probablement molts més, sí.
Dijous, solstici d'hivern, eh?
Sí, senyora. I tu t'agrada especialment el solstici d'hivern, perquè és el teu aniversari.
A mi m'agrada molt. Però, escolta, arribarà aquest fred o no, Joan Anton?
Això se'ls hauria de preguntar als meteoròlegs, que són gent, amics molt, molt sacrificats. Això ho dic sempre, eh? Recordem que la gent que ens dediquem a explicar coses de l'univers, vivim tranquils perquè a mi difícilment em podràs perseguir pel carrer d'aquí a un milió d'anys, perquè vaig dir que esclataria una supernova. Yeah. Però ells se la juguen cada dia. Se la juguen cada dia i és molt difícil poder fer les prediccions.
Aquesta pluja que no arriba.
Sí. De fet, ahir vaig estar parlant amb gent del Montsec, algun alcalde de la zona del Montsec, i també, òbviament, estan notant, tot i que allà ha plogut una mica més, però estan notant la sequera. No, és molt preocupant. Més que aquest any és la tendència, és quan tu mires la tendència. Això també ho hem explicat molts cops, no? Perquè els negacionistes de l'emergència climàtica, a la que arribin dos o tres dies de pluja extrema, que en algun moment arribaran, diran, veus? Això és un cicle. A vegades hi ha temporades que no.
Sí, hi ha una temporada,
no.
Però...
És quan ho mires estadísticament, és quan agafes la fotografia dels últims 30 anys. És quan te n'adones. No val només mirar uns mesos o un any, perquè, lògicament, aquí hi ha variacions. És quan veus la tendència i veus l'increment gradual de temperatures mitjanes a la Terra, i és quan veus el decreixent volum de pluges que estem tenint amb els últims anys, tot i que igual l'any que ve sigui un any plujós. Per això que no es pot mirar any a any. El que s'ha de mirar és la tendència, perquè si no ens enganyem.
Ai, Joan Anton Català, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs ja, bones festes.
Igualment.
Que no ens veurem.
Igual, ja descansar una mica, Rona.
Ai, sí, també va bé. També descansa moltíssim.
Gràcies,
eh?
Igualment.
Que nosaltres continuem. I després d'aquesta pausa de res, la Pi Bernat ja la tenim per aquí, que ens demanarà la paraula... No fem publicitat, però directament. Va, que entri la Pi Bernat. Avui la paraula, olla.
Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia. Demano la paraula.
Què tal? Pots ser, Pi Bernat? Com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda. Doncs mira, estic preparant-me per la setmana vinent, sobretot per les trobades familiars en què menjarem o endreparem, segons el cas, oi? Tot el que ens posin a taula.
Clar, doncs la paraula d'avui intueixo que està relacionada amb el menjar, oi?
Sí, amb el menjar, amb la cuina nadalenca, perquè, Mercè, quin és el plat tradicional del dia de Nadal?
Home, dona, millor dit.
Sí.
L'escudella i carbolla.
Doncs ja l'has dit a la paraula. Avui, amb previsió que la setmana vinent no ens agafi sense el plat estrella, posarem al foc l'olla.
La cuinera en un racó tratava la patata i el cuiner l'altre cantó prepara la vianda. La Joana a poc a poc omple l'olla d'aigua i la posa al foc, i la posa al foc sense córrer gaire.
L'olla, doncs. O sigui, a veure, d'on ve la paraula olla?
L'olla ve del llatí, amb el mateix significat, olla. He trobat que en llatí arcaic, és a dir, un llatí més antic encara, es deia aulla o aula, i hi ha lingüistes que relacionen aquesta aulla i olla amb la paraula aula, es veu.
És que t'ho anava a dir.
Sí, pot ser. Una sala tancada, un lloc tancat...
Clar.
Podria ser. Res més. En tot cas, en llatí, olla també volia dir olla o marmita. I avui ho acabo ràpid, això de l'etimologia.
Doncs mira, si no hi ha més història, a veure, explica'ns ara què és l'olla.
Què és? El primer significat que pensem és el recipient on posem els aliments per cuinar-los. De metall o de fang, amb nanses, ventrut, que és un adjectiu molt bonic, ventrut, que fa ventre, que serveix per cuinar o fer bullir aigua. Més modernament han sorgit tipus d'olla, com l'olla de pressió, no?
Clar, l'olla de pressió o olla a pressió, com seria?
Ah, tens el dubte, no?
Sí.
Si és olla de pressió o olla a pressió, o fins i tot olla express, oi? Que és com així col·loquialment també en diem. Doncs mira, és una bona pregunta, perquè el català normatiu diu que se n'ha de dir olla de pressió. No obstant, alguns portals lingüístics, com Les Adi, que bueno, admeten olla a pressió i olla express fins i tot. Eh? Per tant, l'olla, com dèiem, és el recipient, però, com sempre dic, la paraula és més coses. Fixeu-vos que olla és també, com en diem, del que es cuina a dins del menjar. Per això tenim l'olla barrejada, o l'olla escorreguda, o l'olla de la plana, l'olla verda... Mira, tots són menges a base de brou, amb verdures, arròs, fideus... Saps allò, allò que sí. diuen de cada terra fa sa guerra? Sí. Doncs podríem dir que també cada terra fa la seva olla.
Sí.
Ah, i n'hi ha una amb un nom ben curiós, l'olla podrida.
Com l'olla podrida? O sigui, sona molt, molt, molt malament, eh?
Sona malament, però no és pas indigesta. En diuen així olla podrida o olla bruta. Per què? Per què? Doncs perquè s'hi barregen ingredients que són comuns amb d'altres que no ho són tant.
Val.
I d'aquí sí que tinc una història amb aquesta olla podrida.
Ah, sí? A veure, què ens expliques d'aquesta olla podrida?
Doncs mira, l'olla podrida, que era aquesta barreja d'ingredients que no diries que d'entrada quedin bé, com sí. deia, doncs figuradament va prendre el significat de coses heterogènies. I ara me'n vaig al francès, a la llengua francesa.
Ah, oui.
Ah, oui. Oui, oui. Saps que hi ha una peça musical que és una barreja d'estils diversos? Com en diem, d'això? A veure, pensa en francès.
M'ha agradat això, diu pensa en francès.
Pensa en francès.
I em costa pensar en català.
Pensa en la llengua francesa, no que pensis en francès, sinó que pensis en el francès. Com sí. en diem d'aquesta peça musical, no, no que és una barreja d'estils
sí,
diversos?
Sí, 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 sí. Oh la la, és popurri.
Molt bé, molt bé. En català està acceptat popurri, eh? Popurri,
ah, sí?
Adaptat.
No ho sabia.
Que ve del francès popurri, no? I però saps què vol dir originàriament popurri?
A veure, d'on ve popurri?
Doncs popurri ve de pot purri. És a dir, pot podrit. És a dir, olla podrida. Barreja de músiques heterogènies, barreja de sopes heterogènies. I avui popurri en català també s'aplica no només a la música, sinó també a qualsevol mena de coses diverses i barrejades. Per exemple, hi havia un popurri de gent diversa a la festa.
El comal le dijo a la olla:
oye, olla, oye, oye, si te has creído que yo soy recargadera, búscate otro que te apoye.
Y la olla se volvió hacia el primero.
Escolta, aquesta selecció d'avui, supercuriosa, com també aquesta olla podrida i el popurrí.
Sí.
I entenc que amb olla hi ha d'haver locucions. O sigui,
sí.
Perquè, és que, clar, i a mi d'entrada em ve al cap la de... Aquesta és un clàssic, eh, Montse?
A veure.
Fer bullir l'olla.
Molt bé, molt bé. La tinc a la llista. Fer bullir l'olla vol dir no pas posar-la al foc, sinó fer una activitat per guanyar-se el sou i que et permeti alimentar la família i viure, per exemple, no? En tenim moltes més, eh? Però d'expressions... Mira, ficar el cap a l'olla. Aquesta també té història al darrere. Avui diríem que ficar el cap a l'olla és obstinar-se. Allò de que és que quan bull una cosa i fico la banya, doncs també es pot dir ficar el cap a l'olla. Originàriament hi havia l'expressió anar a ficar el cap dins l'olla. I això, pels que ja tenim una edat, ho hem de relacionar amb anar al santuari de la Mare de Déu de Núria.
Sí.
Que hi ha la creença que si les dones que no es podien quedar embarassades ficaven el cap dins l'olla de Núria, que és una olla que Sant Gil feia servir per alimentar els pastors de la zona, doncs es veu que aquest gest tenia la virtut de deixar de ser estèril a la dona. Bé, d'aquí, ficar el cap a l'olla, com obstinar-se, doncs mira, hem fet un salt. Una altra expressió.
És que n'hi ha moltes, eh?
Sí, treure faves d'olla. Treure faves d'olla és millorar. Amb la nova feina que he trobat, trauré faves d'olla.
Ah, mira.
Millorar tant econòmicament com podria també ser de salut, no? Millor treure faves d'olla. I una variant en negatiu. Quan no pots millorar econòmicament, no pots tirar pilota a l'olla. I aquí, a més, faig un incís, perquè mentre preparava la secció m'ha vingut al cap. Els que escolteu la ràdio, les retransmissions de futbol, em sembla que fan servir molt tirar pilota a l'olla, que jo diria que és quan volen dir que s'acosta la pilota a la porteria.
Mm.
En tot cas, dispenseu si no és així, jo em sembla que ho he sentit alguna vegada.
No, sí, sí, pot ser.
Més cosetes amb olla. Una locució que segur que fa servir. Saps quan en un lloc hi ha molt de xivarri? Què podem dir que sembla?
A veure, doncs com si diguéssim... Això és Can 60.
Sí, un sinònim.
Sí,
un
no?
sinònim de Can 60, però amb olla. Aquella casa semblava Can 60, doncs amb olla semblava una olla de...
A veure. Grills.
Grills, no? Molt bé. Una olla de grills i també una olla de cols. No sé si ho has sentit. Una olla de cols?
Sí, també.
Amb el mateix significat, el que t'agradi més. I, Mercè, si et dic que estic feta una olla, què voler... Què puc dir?
A veure.
Què vinc a voler dir, no?
Ostres, doncs, a veure, jo dic, crec que vols dir que estàs indecisa, no? Que pot ser o no?
T'ho accepto, sí? Seria com que actuo absurdament, sí, sense pensar bé.
Sí.
I si sóc dels que remenen l'olla, què deu voler dir? Doncs vol dir que sóc dels que manen, que en català també diem dels que remenen les cireres, oi? I si dic...
No. Pot ser que tingui aquest... aquest de els que remenen l'olla també pot ser els que manen, però a vegades també els que fan una mica la guitza o no. Té aquest sentit?
Sí. Sí? Bueno, es diu dels que manen
saps,
més, no?
Que vull dir? Ah, sí, sí.
Que remenen
aquest és
l'olla
primer,
o remenen les cireres.
El primer significat està clar.
Sí, evidentment ho podem fer servir per altres coses, no? Perquè la llengua és elàstica, dona de sí. I si dic, guait aquell parell, que benvinguts, doncs també puc dir, guait aquell parell, fan olla comuna. Jo no ho havia sentit gaire, em sona una mica antic, però bé, mira.
Sí, està bé,
pot
mira.
Ser.
Fan olla comuna.
Vol dir que s'avenen.
Sí.
Una altra expressió, ja t'he dit que n'hi havia moltes. A veure, quan veus que d'una activitat no te'n sortirà res de profit, també podem fer servir l'olla. I, per exemple, d'aquest negoci no en podrem tirar cap tros a l'olla. No serà rendible.
Va.
No poder-ne tirar cap tros a l'olla. Sí, aquesta l'hem sentit. Si mirem enrere, ara ens n'anem cap al passat. Expressions que ja han quedat obsoletes. Es deia abans ser capellà de missa i olla, que s'aplicava als mossens amb poca responsabilitat i pocs estudis.
Uh-huh.
Aquest és capellà de missa i olla.
Uh-huh.
Abans també els convents preparaven l'olla dels pobres, que era una menja feta a base de verdures i carn, una mena de brou que repartien a la gent necessitada. Les deia així, l'olla dels pobres. Evidentment, no podem oblidar la carn d'olla famosa del nostre brou de Nadal, que és la que ens ha portat avui aquí. I també antigament hi havia jocs de la canalla que es deien l'olla. Jo no en conec cap, però bueno, hi ha jocs que diuen juguem a l'olla, doncs no sé com s'hi juga, però també n'hi ha.
Saps, em vol sonar, però ara ben bé... Saps el que tu dius? Que...
Ho he trobat, però bueno, eren
però
jocs de pati. Mm. Coses d'antes, com deien, I del passat passem al present.
Què vols dir?
Doncs que saltem a l'avui i concretament al català col·loquial. Segur que dius aquesta expressió, ja veuràs. La meva veïna és una pesada, sempre aconsegueix el que vol a base d'insistir. És a dir, parlant col·loquialment, tot el dia em menja l'olla.
Ai, sí, que m'infla el cap, no?
Exacte.
Aquesta tot el dia.
Sí. I quan veus algú que és molt extravagant i que fa coses fora del comú, com em dius? A veure, pensa en olla, clar.
Mira't, en olla, eh?
Sí, clar.
Clar.
És la paraula d'avui.
Ah, mira que se me'n va l'olla, no? Anar-se'n
de
l'olla.
Sí, sortir del tema, fora de propòsit, que se li'n va l'olla, o la parola.
La parola, també.
O la bola, sí.
M'agrada la parola.
A mi també. I ja vaig acabant les expressions amb olla i ho faig amb l'expressió més nostrada d'aquestes contrades per exclamar-te quan estàs sorprès o quan algú et fa enfadar. Què diem? Diem batú a l'olla.
Clar, és que aquest batú a l'olla és fantàstic,
és
no?
És fantàstic.
La mà d'expressions que tenim avui amb la paraula olla. I per posar punt i final, hi ha algun refrany, suposo, no?
Suposa.
Suposo
uns quants també, eh? Mira, escolta, amb bull i renou, l'olla es cou. És a dir, que les coses importants volen cert enrenou. Amb bull i renou, l'olla es cou. Un que reflecteix la realitat... Bledes i espinacs, molts a l'olla i pocs al plat. No sé si n'has fet mai, però quan posem espinacs o bledes a l'olla, que sembla que n'hi haurà d'haver una
molts.
Plata, que no ens l'acabarem,
sí.
I quan els traiem queda un platet en no res, no? Doncs bledes i espinacs, molts a l'olla i pocs al plat. I escolteu aquesta expressió. No és ben meu refrany, però mira, m'ha agradat molt. Quan vols dir-li a algú que s'espavili, doncs et porto una alternativa a l'afanya't. Li pots dir, de pressa, que l'olla vessa. Espavila't.
Vinga, ràpid.
I ara una recomanació. Com fer una bona olla?
A
com
veure.
Fer un bon brou de Nadal?
A veure, va.
Doncs també tenim refranys que ens ho recomanen. L'olla sense cap patata, escudella de beata.
Veus?
Per tant, posem-hi patata. Gallina, bou i moltó és olla de senyor. Si vols, posa-hi aquests tres ingredients i et quedarà fantàstic. No es fa bona olla amb aigua sola.
Això sí.
Això està clar. I olla que bull massa té gust de carabassa. És a dir, que hem de controlar també. I finalment, és clar, olla sense pilota, menjar de granota.
Aquest, molt bé.
Menjar de granota, que vol dir que suposo que queda igualida.
Sí.
I ja per acabar la paraula d'avui, l'escudella i la carn d'olla estan molt bé per Nadal, com dèiem, però si en volem fer, ja sabeu que hi hem de posar bon gènere, que
això
deien
sí.
abans.
Bon gènere.
perquè, si no, bona olla cada dia ens arruïnaria.
La veus?
És a dir, sempre ha de ser bon gènere, però, clar, si la féssim cada dia, malament.
Aniríem malament de calés.
Bon Nadal.
Bueno, clar, entesos, eh? Bueno, ja ens anirem veient per aquí.
Home, i tant.
Pi Bernat, però sí. Bones festes i moltes gràcies per la secció d'avui.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia. Amb Mercè Raga.
El desembre congelat, confós es retira. Abril de flors coronat, tot el món et mira. Quan en un jardí d'amor neix una divina flor d'una ro-ro-ro, d'unes ases, d'una ro-nesa, d'una rosa vella, fecunda i punt.
Vinga, va, un minut i et situava a 6:15 ja de la tarda. Avui a l'espai de contrastos l'hem mogut de franja horària, però l'hem mogut al final del programa perquè volem parlar de les festes, més concretament del sentit de festa. La setmana que ve és Nadal i ens aturarem i farem festa. I hi ha un tret que s'ha mantingut al llarg dels segles. Els festius serveixen per trencar la monotonia dels temps ordinari. La historiadora de l'art i especialista en patrimoni, la Maria Garganter, que ja ens escolta. Maria, hola, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Jo anava a preguntar a Maria si estaves a Sanaüja, que sé que ets de Sanaüja.
Jo visc a Terrassa entre setmana.
Però entre setmana... I els caps de setmana marxes cap a la Segarra, no, Maria?
Ah, exacte, sí, sí.
Mira, ara que escoltàvem a les Snederman, no?, amb aquest desembre congelat, i et volia preguntar la temperatura de Sanaüja, perquè allà diria que sí que fa fred. Deus dels pocs llocs que fa fred, eh?
Sí, sí, sí. Aquella zona és de les zones més fredes del país.
Exacte. Ai, 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 aquest fred que no arriba. Bé, la Maria Garganter s'ocupa d'aquest tercer manament, que és aquest santificaràs les festes, i ho fas en aquest títol en el nou llibre de l'editorial Fragmenta. Aquest manament, no, Maria, que dius tu, com a primer cop d'ull sembla el més hedonista i fàcil de seguir, però que està ple d'angles morts i crea un món de relacions ambigües. Maria, quin és el sentit de la festa en ple segle XXI?
Bé, una mica com has dit tu al principi. A veure, la festa ens és necessària, ens ha estat necessària al llarg dels segles i ens segueix sent necessària, doncs, per trencar la monotonia, per trencar, doncs, el temps ordinari. No només perquè necessitem descansar, dins la lògica, podríem dir, productiva, sinó per començar o per recomençar, doncs, renovats, per dir-ho d'alguna manera. Penso que la festa convé o és favorable, podríem dir, doncs tant, per situar-nos en la nostra contemporaneïtat, doncs tant a les lògiques del capital, vull dir que necessita tenir, doncs, això de treballadors en forma, per dir-ho d'alguna manera, però almenys és necessària, ens és necessària mentalment.
Clar, fer com aquesta aturada, però justament en aquest de santificaràs les festes, en aquell llibre, tu també el que parles és el sentit de fer festa, que ha canviat en funció de les necessitats socials de cada moment.
Sí, efectivament. A veure, podríem... Jo penso que fer festa n'hem fet des de l'inici del món, vull dir, perquè tenim aquesta necessitat de cop i volta, doncs, sigui de trobar-nos, sigui de fer alguna cosa diferent, i fins i tot, doncs, de ritualitzar algun aspecte o d'alguna pràctica ritual. Sí que és cert que hem passat potser, doncs, d'una codificació més estricta i d'observança de les festes, doncs, pròpiament religioses, i en la cultura que sigui, doncs a una manera potser més laica d'entendre la festa, en la qual potser ja no ens marca tant, doncs, els oficis litúrgics, per dir-ho d'alguna manera, però que són festa igualment, i continua sent un ritual la festa. Molts aspectes, personal, comunitari, etcètera.
I a banda també, què diu, no?, de nosaltres, aquesta necessitat d'ordenar el temps així, d'aquesta manera, no?, amb aquestes festes, Maria.
Sí, és, efectivament. A veure, clar, en aquest sentit podríem distingir el que seria pròpiament, doncs, la festa setmanal, ordenada, doncs, a partir, doncs, del calendari d'origen caldeu, consolidat, doncs, en el món jueu, que, doncs, bueno, clar, parteix allò, doncs, dels dies, els dies, doncs, de la creació i de la necessitat, doncs, de descansar un dia, sigui el sàbat en el món jueu, o sigui, doncs, el diumenge, doncs, en el món cristià. Però pel que fa, doncs, a les festes anuals, a les festes, doncs, que tenen més aquest caràcter extraordinari, clar, poden marcar, doncs, poden venir marcades, doncs, pel cicle agrícola, per les estacions. A veure, el Nadal mateix, els cristians, doncs, celebrem, doncs, el naixement del Fill de Déu, però també és la celebració, podríem dir, doncs, del solstici d'hivern, de l'arribada doncs, de la llum, de l'inici d'un nou any, d'un nou cicle. O sigui, hi ha un munt d'elements, podríem dir, naturals i culturals que s'entrecreuen en aquest sentit.
Però fixa't tu, que ara et preguntava, no? Dius tu aquest solstici d'hivern, aquesta arribada de la llum, però és curiós perquè ara dèiem, és que ja no fa fred, no? Fins a quin punt també pot condicionar, no?, el fet del temps, no?, com ens venen marcades aquestes festes.
Sí, això és evident, i també tenint en compte que actualment, doncs, el món, podríem dir, o el nostre món en clau occidental, doncs és més urbà que rural, que ja no estem tan condicionats, doncs, pels cicles agrícoles, o si més no, això, doncs, des de la ciutat no es percep. I bé, i fixa't que és això, vull dir, sempre dins les preocupacions del primer món, esclar, doncs, clar, ens pot preocupar que per vacances puguem anar a esquiar o no, o que no anem, això, doncs, perquè no obriran, doncs, les pistes d'esquí. però sí, sens dubte, doncs les, bueno, les motivacions o allò que busquem, allò que busquem canvia, ni que hi hagi alguna essència que es manté, com la de trobar-nos. Bé, vull dir, alguns condicionants doncs, associats indefectiblement a les festes de Nadal.
Clar, que ens condiciona aquestes festes de Nadal, com la significació dels àpats, que també fa referència en aquest llibre Santificaràs les festes.
Sí, efectivament, els àpats... Bé, els àpats són indissociables de la festa. En molts sentits. Sí que potser les festes de Nadal, doncs clar, arribem amb aquest paroxisme doncs, d'àpats copiosos, abundosos, molt seguits, però també és un àpat doncs, el que acaba definint doncs, no sé, un dels actes centrals segurament de la festa major. O menges o àpats concrets o menges rituals, podríem dir gairebé com serien els panellets doncs per Tots Sants o la mona per Pasqua. Vull dir, en qualsevol cas sí que és cert i és indiscutible doncs que menjar i beure doncs és un ritual de consens a l'hora de vincular-lo amb la festa, fins i tot la seva oposició, el fet de el dejuni. Vull dir, moltes festes religioses van precedides també d'un dejuni, vull dir, sigui el Ramadà en el món musulmà, també tenim el dejuni doncs això en el sàbat mateix, en el judaisme o també doncs, en el món cristià, vull dir, la significació de la Quaresma, per exemple.
I és ben curiós també com, clar, aquesta significació dels àpats o fins i tot com forgen aquesta, la nostra identitat, els rituals festius. Creus que som prou conscients del que ens forgen, no?
Sí, exacte. Probablement no, perquè nosaltres ho naturalitzem i precisament com que fer festa no ens és una qüestió molt dificultosa, perquè ens és agradable i, de fet, la festa o fins i tot el manament, santificar les festes, et convida a deixar de fer una cosa que la majoria de gent fa per força, que és treballar.
Clar.
Doncs clar, ja ens hi aboquem d'una forma allò, més o menys espontània, però que ve definida o ve molt marcada per la pròpia cultura. I no menjarem el mateix si estem aquí que si estem a Alemanya, per dir-ho d'alguna manera, o estem als Estats Units. La festa és identitat en molts aspectes, sigui en el menjar, sigui en els rituals que hi van associats, sigui, no sé, amb molt... Hi ha moltes qüestions que passen a fer de la festa doncs un motiu d'identitat o com a mínim d'identificació cultural.
Clar, jo suposo... Mira, per anar acabant ja, Maria, un altre dia t'haurem... quan no estiguis a Sanaüja, estiguis aquí a Terrassa, ens hauràs de visitar per parlar més a més profunditat, perquè és molt interessant el que podem llegir en aquest Santificaràs les festes. També valorar, ara ens queda ja una mica passat, però, clar, m'agradaria preguntar-te l'opinió que tu tens de quan teníem aquelles polèmiques, no?, de dir la castanyada, el Halloween, no? Som prou conscients, no?, d'aquest debat que tenim, fins a quin punt ens pot, justament el que tu deies, forjar aquesta identitat pròpia, no?
Sí, això precisament em parlava doncs aquest matí, que clar, basem molt la legitimitat d'una festa en el que en diem la tradició. Això és tradicional, això no ho és, i llavors clar, tenim la qüestió de que és que nosaltres fem la castanyada, el Halloween no és tradició. I fins i tot ara hi ha la la voluntat doncs, de fer-nos veure no, que el Halloween no és només una tradició irlandesa que se'n va als Estats Units, sinó que aquí, per Tots Sants, també es buidava carbasses i, bueno, no sé, o sigui, que hi ha fins i tot intens allò de fer-nos tradicionalment al Halloween o fer-nos veure que no és una cosa tan aliena a nosaltres, perquè el fet de que ens sembla que si és una cosa tradicional, doncs és més legítima. Però és que també hem assistit durant, bueno, durant tota la vida al que anomenaríem l'invent de la tradició. Hi havia tradicions inventades i no passa res. El que és, penso, indefugible és, clar, és afirmar que segurament això, el Halloween, doncs, ha entrat amb tanta força ja a les nostres vides o a la nostra cultura que probablement s'hi acabi quedant. Independentment que sigui una tradició importada, una tradició inventada, però acabarà sent nostra.
Acabarà sent nostra, no? Aquest seria com el diagnòstic, no, Maria, que podríem fer?
Jo penso que sí. A veure, que no hi ha tradició que no es consolidi o que no pugui reeixir si no és amb el consens de la població. O sigui, si no hi ha un públic receptor. En aquest sentit, doncs, si hi ha un segment de la població doncs, prou nombrós que l'acull de grat, per molt doncs, que ens escarrassem doncs, a girar-li l'esquena i a dir que això no va amb nosaltres, doncs bé, de moment el Halloween té bona salut i potser es quedarà, si més no, durant un temps.
Bé, en tot cas, ens queden aquests dies de festa per endavant i ha estat un plaer conversar amb tu, encara que siguin aquests minuts finals del programa d'avui. Maria Garganté, historiadora de l'art i especialista en patrimoni, autora d'aquest llibre, Santificaràs les festes, de l'editorial Fragmenta, en aquesta sèrie de 10 manaments, per repensar, no, Mariona, els grans temes de la contemporaneïtat, seguint el fil conductor de Càleg. Maria, ho hem de deixar aquí, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Una abraçada ben forta.
Ja, adéu, una abraçada.
I nosaltres, que no tenim temps per més, ho deixem aquí. Us deixem amb l'Ignasi Miranda i el Sense Distància. Avui amb Rosario Santamaría. Avui promet, perquè ja m'han dit, mira, parlant de promeses, que avui es cantarà el Sense Distància. Que vagi molt bé. Fins demà. Què és aquest soroll que sento aquesta hora?
Fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de Despús Dinar amb segell de qualitat.